Radio Astel.
Ui, avui. Ja està, és
des
el titular.
De dins, no?
Des de dins.
Des de dins.
Des d'entranya.
De dins, no? Com deia la Irene Pujadas.
Sí.
Bé, no sé, doncs donem-li pas ja per entrar.
Ui, mira, perdona, parlàvem abans de que
fora.
Estava molt content per el nou disc d'Elton John. Elton John és aquest compositor del segle XXI.
El que parlarem avui amb la Maria, eh?
Sí.
Bueno, doncs mira, aquest és el primer... Ara la Maria està intentant... A veure com... Bueno, ara ens ho expliqueu, Maria Broncova, què tal?
Sí, bueno, bon dia. Ara estic... Bueno, estava emocionada, ara ja començo a estar intrigada. I abans de començar... O sigui, clar, us explico de què anem a parlar.
Sí.
I necessitarem explicacions del senyor Trias, perquè m'he perdut i necessito més info, d'acord? Perquè és cert... O sigui, el Joan està content, jo també estic contenta, perquè avui... Vinc a devolver una deuda que tinc amb aquest programa, perquè ho teníem pendent fa molt de temps, perquè quan vam iniciar aquesta secció vam fer una trilogia sobre la vida i obra de Mozart.
Per tant, avui parlarem de Mozart, eh?
I clar, aquell dia, cada dia que fèiem el programa,
sortia.
El Joan em deia és que el Requiem li hem de dedicar un programa sencer.
Oi!
I avui...
Arribat
el
dia.
És el dia. Avui és el dia. Sí, perquè... Mira, ho reconec, niña caprichito. Ara Barcelona està empaperada amb uns cartells i jo vaig rebre un mail del Gran Teatre del Liceu que feien el Requiem de Mozart i dic, tata, és la mia.
Home.
Jo tinc ganes d'hablar d'esto i ja està. I
ja tinc excuseta.
I sí. I és que és una peça absolutament brutal que té molt per desgranar perquè és que ho té tot. És que de veritat que ho té tot. De veritat, té misteri, dramatisme, rellevància dins de la història i evolució de la música clàssica. I és que i té, a més, una essència tan corprenedora, tan heavy, tan desgarradora, que es manté intacta des de l'any 1791 fins avui. És brutal, és brutal. Sentim una miqueta i després que el Joan ens expliqui...
La connexió.
Sisplau, no? Necessito saber-ho. Ai, Déu meu, jo no puc, és que no puedo, no, he sentit aquestes timbales, patapam, que estem en classicisme, us adoneu que estem en classicisme? Que este senyor, ese, el piruriuri, piruriuri, es este, ¿qué está haciendo? ¿Qué es esto? Es el bisabuelo del romanticismo, es un genio, Joan Trias.
Necessitem explicació.
No, Elton, puc explicar al final?
Elton John.
Lo del... Elton John.
Sí, sí, sí.
O sigui, per, a veure...
D'acord. No, jo...
Però, o sigui, la connexió seria... Com ho has dit, això? Com ho has fet anar?
Elton John és el Mozart...
Elton John és el Mozart del segle XXI.
Sí.
Necessitarem explicacions.
Clar.
Necessitarem explicacions.
Posem context.
Sí, sisplau. Farem... Sí, jo crec que per entendre l'obra hem d'entendre el compositor. Hem d'entendre Mozart, però des d'una perspectiva... emocional i comprendre com aquest senyor viene de estrellita, eres tu, és que és molt fort. ¿Vale? Fem un brevíssim resum de la vida del nostre estimadíssim Johann Christosomus Wolfgang Theophilus Mozart, que es diu...
Sí. Que mai havia escoltat, o sigui,
sí,
el nom sencer.
No, és que no és viable dir-lo, no m'atasco jo, no és viable. Sí, deixem-ho en Mozart.
Els amigos.
Sí, tenim aquest geni musical amb un catàleg de, recordem, de més de 600 composicions i la capacitat de composar mentalment mentre jugava a les bitlles. Hola, què tal? Va, repàs rapidíssim. Tenim el nen prodigi, o com nosaltres l'havíem anomenat, el Joselito de Salzburgo, sí, que amb 4 anys comença a tocar el clavicèmbal. El 5 composa les primeres obres. El 6 ja fa la primera gira i comença la seva vida a los Jackson 5, amb el pare allà com a representant, i shows que feien que era quasi circenses dels germans Mozart, on la nena tocava de forma impecable i el nen de cap per avall sense fallar una sola nota.
Déu-n'hi-do, eh?
6 anys, eh? 6 anys. És que això...
No, clar, sí. O sigui...
Clar, però és que als 8 no és que composi la seva primera cançoneta, composa la seva primera sinfonia. Mm. Hola, què tal, com lo lleves con las sinfonías? O sea, hola. Bé, però és que ja als 14 ja ha fet tanta carrera que viu el seu primer fracàs internacional a París. Clar, i aquí ja entrem en l'adolescència. Donem la benvinguda al Mozart incomprès per la societat, el Mozart rebotat contra el món. Eh? Perquè recordem, té el pare allà collant a tope per seguir el desig de convertir-lo en el millor compositor del món. I clar, doncs ella rebota contra el sistema tradicional, on ell ha de treballar per encàrrec, ha de tenir un sou discret, no ha de tenir grans aspiracions. Ell diu, no, a la porra, jo, a mi això no m'interessa. Així que als 15 anyets decideix enviar a pastar el seu protector Coloredo, que era el jefe també del seu pare, i es trasllada a Viena a veure què passa. I el que li passa és que comença a fer la vida d'un rockstar, d'un Rolling Stone o d'Elton John, segons Joan Trias.
Mira.
Exacte. Sí. Aleshores, què li passa a ella a Viena? Doncs tot era composar festa, actuacions, més festa, tocar, festa una altra vegada, dirigir i més festa encara. Eh? Vindria a ser el resum de la seva vida adulta. O sigui, es va convertir en un home que gastava més ràpid del que guanyava.
O sigui, molta festa, eh? O sigui, era...
Tota la del món. Tota la que vulguis.
Tota la que hi havia.
Ríete tu d'Iggy Pop o d'Elton John. Toda. Sí. Sí, ja et dic, gastava més ràpid del que guanyava. I el cert és que també treballava més que ningú i que tenia més música al cap que qualsevol altre mortal en la faz de la Tierra. Vale, aquesta vindria a ser el resum fins als 25 anys. Què et sembla?
Que Déu-n'hi-do, clar.
Clar. Bueno, clar. És
ja tota una vida.
Tota una vida. Però aquí ja comencen ja una mica ja la vida adulta a donar-li les hòsties que tots rebem a la vida adulta. Als 25 anys, ell coneix a l'amor de la seva vida, la Constance Weber, i que era igual de fiestera que ell. No us penseu ara que, ai, com va casar-se este pendón?
No.
Pendones los dos por igual, eh? Los precursores del poliamor, una cosa... Sí, és que és veritat. Perquè tenien, a més, un matrimoni mig prohibit i clandestí, però... super ben avingut. Amb molt d'amor, una bona dosi de banyes tolerades per amb dues bandes, com hem dit, però sobretot amb molt de suport, molt de carinyo i amb dos fills en comú. Però, aquí és el que us deia abans, ni de lluny tot va ser jauja. Ni de lluny, perquè Mozart, durant la seva brevíssima vida, va patir molts cops i molt durs des de ben petit. Recordem que Mozart viu tan sols 35 anys. Sí, clar, als 25 ja estem, ja li queda una dècada.
Ja.
Jo crec que el que dèiem al principi, el que hem de mencionar i que estarà allà darrere, o sigui, ser el Joselito de Salzburgo no le sale gratis a nadie. Amb la qual tenim la constant pressió i abús, perquè allò era una relació abusiva del seu pare. Després, l'any 1778, ell va perdre a la seva mare a París, en una pensió de mala mort, mentre ella l'estava acompanyant en un viatge per trobar feina a ell. I dius, si ja la pèrdua d'una mare no és prou traumàtica, és que a sobre el pare, en enterar-se de la notícia, li escriu una carta i el culpa ell directament. Això és culpa teva per no estar pendent. Què diu? No, brutal.
Yeah.
Sí. També els succeeix que ell i Constance, durant el seu matrimoni, que tenen dos fills, però és que van perdre 4. Clar, i d'acord, durant aquella època era més normal perdre fills, però hola, què tal, és duríssim. I a més, durant tots aquells tràngols, de nou Mozart no rep el suport del seu pare, que mai no va acceptar del tot aquell matrimoni. A ell no li agradava. No. I tot i que mai van acabar de partir peres, pare i fill, sí que és cert que aquella tibantor va provocar que quan el pare morís l'any 1787, el cop fos doblement devastador per Mozart perquè no va poder acomiadar-se d'ell. Amb la qual cosa, durant els 35 anys de vida, Mozart porta sobre seu la llosa d'aquestes disputes familiars, d'aquestes pèrdues tan tremendes, conjugades amb una vida d'excessos i de feina vertiginosa. I és brutal. I a més, tota aquesta evolució, tots aquests cops, es poden sentir en l'evolució de la seva música. Per això parlem, passem d'aquest classicisme tan encursat, tan correcte, amb melodies tan pràcticament esponjoses, això que estem sentint ara, que té aquest component tan dramàtic, tan absolutament desgarrador.
Intens, no?
Intens, o sigui, sí. És una passada. Perquè a part de tot això, també hem de posar el focus en que Mozart també va patir sèries dificultats econòmiques i també va viure en les seves carns la pèrdua de prestigi, perquè passó de ser el top a estar pràcticament cancel·lat. De, bueno, este tío ya no mola, este tío ya está acabado. Que inútiles los que le dijeron eso, que no estáis oyéndole esto. Bueno.
Va morir gairebé oblidat.
No del tot, però va patir un desprestigi brutal, 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 brutal. Així que, tot i la seva fama, va passar problemes, ja t'ho dic, de calés, i sobretot en els darrers anys de la seva vida, quan ja començava a estar malalt per tots aquests excessos que parlàvem abans. Així que també va perdre el suport de la cort imperial, va haver de demanar calés als amics, i per si fora tot poc, tot plegat, doncs va patir una insuficiència renal amb 33 anys, que acompanyada d'aquest ritme frenètic de treball per poder sortir endavant, doncs va deteriorar la seva salut tant física com mental fins portar-lo a aquesta mort tan prematura amb 35 anys mentre justament treballava sobre aquest rèquiem que lògicament va quedar inacabat. Vinga, va. Ara Uà. Sí, eh? És que capbussem-nos-hi en l'obra,
no?
En qüestió,
res, en aquest
si us sembla bé. Sí. Com us deia, és una obra clau perquè realment, per mi, m'és igual el que diguin els historiadors, esto es mi percepción personal, així ho visc jo.
Historiador.
No, per això m'agrada, Maria.
És com, és un... Senyors, aquí s'aclava el classicisme. S'ha acabat això de cada bé. Aquí cojo el alma, me la desgarro, te la tiro encima de la mesa, comete mis sentimientos. Uah!
¿Vale? Què és això? Passem, sí. És tal qual el que diu la Maria, eh? Passem del clink-clink,
sí. Sí, sí,
no?
Sí, sí, sí.
Del clink-clink del sí, 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 sí. Típic, no?
Exacte.
Aquest, metido por el vacío. Aquest,
claro, claro, claro. És que ja t'imagines allà, delante del risco, llorando, ¡ah, la vida! És increïble, és meravellós.
I aquesta magnificència a la vegada, eh?
Clar, 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 clar. És que... És, va, en fi.
Ai, Déu meu.
Tornem-hi.
Tornem-hi.
Ens trobem a Mozart en aquesta situació econòmica lamentable. Mm. També la salut de Constance, de la seva dona, està fotuda. Els encàrrecs no acaben de donar, sí, els amics i coneguts li han donat l'esquena, ja no té... Ja està, mal. A sobre, pobre Mozart, com que era una persona molt emocional, tota aquella circumstància va fent que la seva salut empitjori de forma galopant. I en aquell moment... on ell està absolutament trasbalsat per la vida, rep un misteriós encàrrec. Apareix a casa de Mozart un home vestit de negre que no vol revelar la seva identitat.
Ah.
Misteriós. I li encarrega la composició d'un rèquiem. I ell accepta. Accepta, tot i estar malalt. Accepta, tot i estar immers en la composició de la que seria la seva darrera òpera, la Clemenza di Tito, per celebrar la coronació de Leopold II. Accepta, però amb tot això a sobre, se n'oblida.
Què?
Se n'oblida. Perquè va atabalar-lo.
Molta feina, perquè, molta feina.
Tota la feina del món. A sobre es troba malament, la seva dona es troba malament, tot fatal.
Ja.
Què passa? Que un mes tard, després d'aquella visita, quan Mozart estava a punt de pujar el carruatge que l'havia de portar a l'estrena a Praga de la Clemenza, la misteriosa figura torna a aparèixer, segons el mateix Mozart, del no-res, per recordar-li amb deus una missa de difunts. Clar, en aquell moment Mozart es queda, bueno, petrificat, torbat, perquè sent que aquella figura negra és la seva pròpia mort que ve a buscar-lo. Amb la qual cosa se sent obligat a realitzar aquell funest encàrrec que a ell li semblava que anava dirigit a ell mateix.
Oh.
Quina veu, eh?
Escolta, podeu explicar-ho, això, Trias.
Hem d'explicar-ho.
Per favor,
Maria. Hem d'explicar això que acaba de passar.
Sí, Trias.
Eh? El Trias...
És un fric del Requiem de Mozart.
Diu, molt. Aquesta nota...
Abans de que sonés.
Durarà 9 segons. Preparats? I s'ha posat a comptar... Efectivament, amb els ditets. I, estimats oients, tenia tota la raó.
9 segons.
Sí. Brutal.
Sí, sí.
Brutal. Sí.
Va. Tries. Passa bé.
Ai, Déu meu, quina meravella. Quina meravella. Va, seguim. Desmuntem una mica el misteri, perquè evidentment avui dia sabem que aquella figura funesta
era
un enviat del comte Franz von Walsegg, que volia un rèquiem per la seva difunta esposa, i tot allò del secret venia perquè ell era compositor aficionat i volia fer passar aquella obra per una composició seva. Però tot això li va ser igual a Mozart, perquè va viure els seus últims mesos obsessionat amb la idea de que estava escrivint la seva pròpia missa fúnebre. Amb la qual, clar, hi ha abocat tot.
Yeah.
Tot el que té al cap una persona que estàs a punt de traspassar, doncs és aquesta música, de forma quasi literal. Són sus miedos, sus agonies. La podem escoltar, és una música que la pots quasi tocar. És molt fort. A mi em commou moltíssim. Mozart composa malalt, però tan malalt que és el seu deixeble qui ha d'escriure una bona part de la partitura. Perquè composa tan malalt que en arribar al moment més corprenedor del Requiem, que és la lacrimosa, Wolfgang mor sense haver conclòs el que seria el seu darrer alè compositor. L'últim. Però això sí, ens va deixar una peça d'un dramatisme i una emoció que, de veritat, a mi continua estranyant-me el cor d'una manera brutal. Però anem a desgranar una miqueta millor la peça. Què va escriure Mozart? Què va escriure el deixeble? Com va tot això? Perquè aquí hi ha debats, hi ha discussions. Evidentment, estem parlant de l'any 1700 i no tenim tota la informació. Realment, el Requiem de Mozart, o almenys la versió que ens ha arribat fins als nostres dies, té 14 seccions, però com deien, no totes van ser completades per Mozart. Després de la seva mort va ser el deixeble Franz Xaver Süssmayer, que es va encarregar de finalitzar aquesta peça. I aquí és on comença una miqueta el debat. Quines parts són realment de Mozart? Quines són una reconstrucció? Certament no ho sabem del tot, però intentaré posar una mica de llum. Com es reparteix la música? Tenim una introducció, que és la que hem sentit al principi de tot, que és completament de Mozart, i és aquesta súplica que demana que els difunts descansin en pau. El segon moviment, que és el Kyrie, que també és íntegrament de Mozart, és una invocació a la misericòrdia de Déu. I aquí entrem a la seqüència, ¿vale? Que aquesta és la part més dramàtica, perquè ens parla del dia del judici final, de la súplica, però davant d'un Déu temible. I aquí veiem com contrasta la condemna dels malvats amb l'esperança dels justos, i acaba amb aquesta lacrimosa, que és un lament pels morts, és la melodia més desgarradora. Doncs és aquí on comença la controvèrsia, perquè és cert que aquí Mozart deixa moltíssims esbossos d'aquestes parts, amb la qual pràcticament podríem dir que són d'ell. I tot això, més o menys, comença a complicar-se amb els 8 darrers compassos de la lacrimosa, que és quan Mozart deixa aquest món. A partir d'aquí, tenim la part número 4, l'Ofertorium, que hi ha algun esbós del Domine Jesu i el Christis, i a partir d'aquí ja, sí que sense esbós i sense res, tant el Sanctus com el Benedictus, l'Agnus Dei i el Lux Aeterna és totalment obra del seu deixeble, de Süssmayer. Així doncs, què és el que estem escoltant avui? En realitat, una peça grandiosa, única, que és, literal, una barreja de Mozart i Süssmayer, i això no té res de dolent, ben al contrari, perquè l'estructura manté l'esperit de l'obra original del gran mestre, però té tota aquesta intervenció d'un deixeble que es mostra absolutament fidel al seu estil i al seu sentiment, i a mi aquestes col·laboracions ja sabeu que m'encanten, perquè agafo la teva ànima en modus musical, l'adapto, la transformo i l'entreguem al món. Uah! Que bèstia, tu, que bèstia. Thank you. Es que está dentro del clasicismo esto, ¿os lo podéis creer?
Qué bestia, ¿eh?
¿Qué es esto? Por Dios, tengo miedo a la vez que deseo, qué horror, que me pasan muchas cosas. ¿No os pasan muchas cosas?
Sí, sí, sí. I en quantes pel·lícules s'ha usat això, per cert?
Home, clar.
Sí, sí, sí.
És que no pot ser més cinematogràfic.
Clar, home. És el que dèiem aquell... És que és clar, és no, que té aquest punt, no?
Clar, no. El Dies Irae, el Lacrimosa... És que, por Dios, com pot ser de tan brutal actualitat? I és que, clar... Musicalment parlant és una obra brutal, absolutament brutal, perquè comença amb aquesta sonoritat que hem sentit al principi del tot del programa, que és inquietant, però alhora superprofunda i supersolemne. Vull dir, al final estem davant d'una missa, i d'una missa de difunts, amb tot aquell respecte.
La
i tota aquella...
Sí, sí.
Clar, i també aquesta cosa cerimoniosa que hi ha de ser. Però ja veus que... passen coses, perquè ja estàs com estremit, no? I clar, què està passant? Que aquesta introducció ens està obrint una porta d'un camí sonor que és una pregària, però que ens submergeix immediatament en un llenguatge ja emocional. Clar, si ens centrem-nos una mica en la textura musical, que s'allunya tant del classicisme, que no paro de dir-ho, però és que veiem que Mozart el que fa és un diàleg entre la veu, aquestes veus que estem sentint, i l'orquestra. Sentim, o potser és una percepció meva, com les veus s'alcen en aquesta súplica, en aquesta oració que dèiem, mentre l'orquestra segueix com una espècie de dansa de respostes. És com un diàleg entre el món terrenal i el que hi ha més enllà. I ho fa tan bé, t'ho transmet d'una manera tan vibrant. Així que, clar, que és per mi també una mica la clau de l'èxit, és una sinfonia de contrastos, com de silenci, i de cop esclata amb una força que és com una tempesta, no? I a cada pas Mozart ens va conduint que entre l'esperança passem a la desesperació, del misteri passem a la serenitat, i en moments com en el Dies Irae que estem sentint, la força i l'energia de l'orquestra ens transforma tot, com el que deia al principi, no? Un crit de por, com de condemna, i ens recorda inevitablement, doncs, la final de tots és...
Clar, no, és que jo veig...
Això és una persona a punt de morir, eh? Estem parlant a mesos.
Exacte. És que ja és complicat.
És que és brutal.
Molt bé, estic.
Quan tu estàs malalt...
Clar. I poder transmetre això en una obra que com ho fas, això, no? Yeah. Que bèstia. Com ets capaç de desgarrar-te l'ànima d'aquesta manera, amb aquesta honestedat tan brutal.
Total.
Increïble. Doncs ja ho sentiu, no? En aquestes seccions, aquest impacte,
sí,
que té com una agressivitat que ens marca l'època de la que estem parlant. O sigui, és l'inici d'aquest romanticisme on el sentiment va per davant de tot, on ens estem desbocant, on hem de connectar amb l'espectador d'una altra manera, no? I sentiu? Puja un moment, puja un moment. Tot esclata, esclata, ressona. Veiem la percussió, els metalls, tota l'orquestra. És que sembla que ens estigui anunciant la fi del món, perquè és que literalment s'estava acabant el seu món. I ho podem... És que ho podem sentir.
Qual, sentir. Sí.
I dius, bueno, no puedo más, estoy extasiada, ¿esto qué es? Però, i una vegada més, Mozart ho torna a fer. Dius, pues, com és possible? Perquè et retorna a l'equilibri. Torna a assossegar-nos i ens porta a la serenor amb l'arribada de la Lacrimosa.
Thank you.
sentim com les veus i l'orquestra es fonen com una dolçor trista i vella alhora. I aquí Mozart ens està cantant, és una alegoria de la culpa. Diu, perdoneu a l'home culpable. Doncs recordeu tot el pes del que parlàvem? Tota aquella llosa que ell portava a sobre, tota aquella vida que ha portat a sobre. Tan... Està en aquests 8 compassos. Són 8 compassos que ho canvien tot. O sigui, tots, quan ha començat a sonar, han fet un...
Talla la respiració.
Clar, i jo crec que és aquest el punt que on es deia, on es converteix aquesta peça en veritable camí emocional, que va més enllà de la cerimònia, que va més enllà de la missa de difunts. Estem connectant amb una ànima tan pura i tan autèntica, és que em corprenc, ho explico, i em corprenc, perquè és un camí on Mozart ens està parlant de planys, de sospirs, de por, dèiem, són com llàgrimes caient, com sospirs des de lo més profund de l'ànima.
La música plora per primera vegada.
Plora per primer cop. O sigui, això no s'havia sentit mai abans, mai, en tota la història de la música. I és molt fort. I ens parla de comiats, ens parla d'amor, però també ens parla de vida. Aquests 8 compassos ens parlen de vida perquè marquen una forma totalment nova de concebre la música, el que deia el Joan. La música pot plorar. I nosaltres també amb ella. Amb la qual va ser literal el primer pas en la vinguda del romanticisme, sent el darrer pas d'un geni que va marcar la història de la música occidental per sempre. I em sembla... És que em sembla brutal. Em sembla brutal.
Després de l'Òpera Rock d'avui, ens queda un minut.
Joan.
Maria, moltes gràcies.
Però el minut del Joan és necessari.
Sí, Golden Hour.
Home, m'ho faig a sobre,
Sí, home, esclar, necessitem saber...
Perquè el Don Joan és el Mozart del segle XXI. Sí, perquè, com deies, la música plora amb Mozart i tots els rockstars aconsegueixen un paradigma en la música, no? Jo crec que amb Elton John la música vola. And I'm gonna be
high as a kite by then. Sí, sí.
Bueno, sí, pues sí.
Sí, sí. Sí, sí. No està nada... Home, no està mal, no està mal.
Bueno,
no està mal.
Escolta, ens quedarem. La gràcia de la música és que ens podem quedar en tot. Podem quedar en el Don John i amb el Rèquiem de
la Mozart. La música, com sempre dic, és música. No hi ha categories. La música és música. Te mola, pa'lante.
Vinga, doncs va, anem a una altra dama que ens mola molt. La Júlia Julve, amb les notícies de la una i tornem.